Edició Menorca. Excel Camarasa.
Bon dia, Menorca. Els empresaris que han portat la pacificació de la plaça d'Esborn als tribunals demanen a l'Ajuntament que n'assumeixi responsabilitats i a la batlessa que demani perdó. Consideren que l'eliminació dels vehicles de la plaça s'ha fet de manera irregular i que no s'estan admetent les errades. Mentrestant, hi ha un litigi en marxa i tot apunta que els tribunals hauran de dir qui té finalment la raó en aquest procés. Tot d'una, en donant més detalls.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Edició Menorca. Excel Camarasa.
Entrem en matèria. L'advocat dels empresaris d'Esborn, de Ciutadella, ha sol·licitat al jutge que habiliti el mes d'agost per no demorar més el retorn dels vehicles a la plaça. En els propers dies s'ha de resoldre el segon recurs de l'Ajuntament contra les mesures cautelars dictades pel Tribunal i que obliguen, recordem, a restablir la circulació per la plaça i deixar sense efecte la seva pacificació fins que hi hagi una sentència definitiva. Si aquesta decisió es demora, i tenint en compte que l'agost és de vacances, la seva aplicació es podria endarrerir ja fins a després de l'estiu. Sentim l'advocat dels empresaris, és Víctor Carrera.
Tiene pendiente una resolución que en principio debería dictarse a lo largo de la semana que viene, pero que ya veremos a ver si se dicta o no. Después el mes de agosto es inhábil. Nosotros hemos pedido a ese mismo tribunal de instancia que habilite el mes de agosto precisamente para intentar que la sentencia se cumpla. Puede ser que llegue una resolución en esos términos en estos días o puede ser que ya saltemos a septiembre.
Mentrestant, amb la pacificació en marxa, els empresaris adverteixen que continuen patint pèrdues econòmiques i per això reclamen indemnitzacions, una proposta per mirar de negociar amb l'Ajuntament que ha estat rebutjada. El consistori argumenta que no s'ha aportat cap documentació per quantificar-ne l'impacte econòmic.
Claro que no hemos aportado ninguna valoración porque habíamos hecho una propuesta conceptual para negociar y por el motivo que os explicaba antes, porque a día de hoy ese daño se sigue produciendo y, por tanto, no se puede evaluar.
Entre les mesures que els empresaris han posat sobre la taula per mirar de retirar la demanda, hi ha també la construcció d'un aparcament subterrani i la creació d'un carril de circulació per l'interior de la plaça. Tot s'ha rebutjat.
Prácticamente todo se rechaza. Bueno, pues a partir de ahí lo que dijimos fue, oiga, nosotros no vamos a seguir con esto. Si nosotros pedimos una propuesta para negociar y en vez de una propuesta lo que se nos traslada es una respuesta negativa a la que nosotros formulamos, pues así no hay manera de ponerse de acuerdo.
Per aquest motiu, els empresaris demanen a l'Ajuntament que faci pública la seva proposta i que els ciutadans valorin aleshores la voluntat de diàleg de cada una de les parts. Més qüestions, nou gir de guió amb la polèmica torre de telecomunicacions instal·lada a Binissafulla. L'Associació de Veïns ha destapat avui que la propietària dels terrenys és CaixaBank i que, per tant, l'acord entre el restaurant que té llogats aquests terrenys i l'empresa de telecomunicacions seria irregular. Els veïns adverteixen que els serveis jurídics de l'entitat asseguren que aquesta operació suposa un subarrendament dels terrenys, la qual cosa no està permesa. Ho ha avançat el vicepresident de l'associació, Clemente Junquera, en una entrevista fa una estona al magazín El Dia Menorca.
Todos nos han confirmado lo mismo. Es imposible en un arrendamiento financiero que haya ninguna cláusula por la cual se permita, en este caso a Kingdom Creations, Choco, para que nos entendamos, poder firmar un contrato para ubicar una torre de telefonía en un terreno que no és de su propiedad.
Els veïns van descobrir-ho a mitjans de maig i fins aleshores han mantingut contacte i reunions amb l'entitat bancària per mirar de resoldre el conflicte abans de fer-lo públic. No obstant, davant la passivitat de CaixaBank, diuen, ara li exigeixen un posicionament.
La llave para anular un contrato de arrendamiento financiero en el cual te están incumpliendo una de tus cláusulas principales es que no puedes subarrendar una zona de un terreno que no es tuyo. Y más para un tipo de instalación como esa, CaixaBank la tiene en su mano. Ellos desde el minuto uno podían haber actuado.
La instal·lació d'aquesta torre de 23 metres d'alçada ha generat malestar a la urbanització fins al punt que s'han fet diverses manifestacions de protesta. La possibilitat de reubicar l'antena ha estat de moment descartada per l'Ajuntament per l'elevat cost que tindria i que hauria d'assumir. Precisament, a Vinissafua Roters, en aquest cas, l'Ajuntament de Sant Lluís, ha decidit paralitzar les obres d'urbanització per les elevades temperatures. Els treballs han d'iniciar-se ara la seva fase d'excavació, motiu pel qual s'ha atès la petició de la direcció d'obres per aturar durant 5 setmanes a partir de l'agost. L'empresa adjudicatària ha manifestat expressament el seu compromís de no reclamar cap increment de costos ni compensació econòmica derivada d'aquesta suspensió temporal. El projecte, recordem, té un pressupost de 7,2 milions d'euros i compta amb una subvenció de 2,6 milions que sosté el consistori No Perilla. Amo, les empreses de lloguer de cotxes ja tenen prohibit fer net els seus vehicles als túnels de rentat, una mesura per mirar de reduir el consum d'aigua en un context de descens notable de les reserves hídriques. Maó és, de fet, l'Ajuntament amb més restriccions i també el pioner en aplicar mesures. Ara ha prohibit l'ús dels túnels de rentat per evitar el malbaratament d'aigua, una decisió que comporta, a més, una vigilància activa perquè es compleixi l'ordre. Helena Costa és tinenta de Batla.
Sí, s'ha fet inspeccions, la tècnica nostra d'aigua, conjuntament amb policia, ha anat a fer inspeccions i, de fet, policia també, cada vegada que hi ha hagut un canvi de mesures, ha anat a notificar-ho personalment. Per tant, totes les empreses estan assabentades d'aquí.
Aquesta decisió ha obligat algunes empreses a contractar personal per dedicar-se exclusivament a rentar a mà els cotxes de lloguer. La patronal del sector s'ha pres la mesura restrictiva amb resignació. Sentim el president, Lluís Gual.
Vull dir, no, evidentment, no podem emprar aigua, ens haurem d'adaptar a el que ens ha dit l'Ajuntament, i si qualque cotxe pues, està molt brut, pues, anem a poal i esponja, emprar el mínim d'aigua.
Paral·lelament a Ciutadella, centren la seva atenció en els grans consumidors perquè el 2,5% gasta la meitat de l'aigua de tot el municipi.
L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
Canviem ara de tema. Els 6 infants sarauís que passen l'estiu en famílies menorquines han estat rebuts al Consell Insular aquest dimecres que vespre. Formen part del grup de 36 infants que, gràcies a l'Associació d'Amics del Poble Sarauí de les Illes, participen en el programa Vacances en Pau, que els permetrà ser a l'illa fins al mes de setembre. Samad Houman.
La família d'acollida de Mina és de Sant Lluís. Des del primer moment estaven convençudes de la necessitat de participar i ajudar. I com explica Aida, una de les mares d'acollida, els petits dubtes que podia haver es varen quedar en res.
Los niños muy bien, también teníamos un poquito el miedo de a ver si tenían un poquito de celos al introducir una cuarta persona en casa, un cuarto hijo. Y todo lo contrario, muy bien. O sea, los tres tienen su forma de jugar con ella.
De fet, els fillets estan encantats amb Amina i reconeixen que va millor del que es pensaven. Ho explica la petita Aisha.
Que se comportaría mejor. Bueno, porque no. Nosotros somos peor.
El dia a dia d'Amina Menorca passa entre l'escola d'estiu i els capvespres de piscina amb la seva família, molt tímida. Diu que s'ho està passant molt bé i reconeix el seu menjar preferit.
Me gusta una tortilla con patata y ya está.
Ara, segons explica Ida, es tracta d'implicar a més famílies perquè acullin infants sahrauís.
Pues que ya no solo que lo que aportamos a personas que igual no pueden disfrutar de entornos como estos de mar, de piscinas, de abundancia o de alimentación un poquito más amplia, sino que nosotros también aprendemos mucho de ellos. Todo lo que ellos nos pueden aportar son cosas que aquí no somos conscientes y que también aportan.
Amina i els altres 5 fiets i fietes deixaran Menorca després de l'agost amb una empremta per ells, però també per les famílies amb les que han compartit aquest estiu.
Gràcies, Samat, i no deixem el vessant més solidari perquè el Club Vidalba i els seus equips d'esport adaptats són els protagonistes del programa Tots donem una mà d'aquesta casa durant el mes d'agost. El director general d'IB3, Josep Codony, i el president de l'entitat, José Jiménez, han signat avui un conveni de col·laboració a la delegació de l'ENS aquí a l'illa. La ràdio i la televisió públiques es comprometen a donar visibilitat a les seves activitats inclusives. Sentim José Jiménez, el president del Club Vidalba.
Hi ha gent que fins ara no mos coneix i està cercant una alternativa en sa que incluït ser, sentit ser incluït, fer esport, pugui tenir aquest coneixement i pugui arribar a altres, perquè a vegades és difícil trobar el camí adequat per arribar a un lloc. Jo sempre us ho he dit, que la primera passa sol ser la més difícil. La de sortir de casa sol ser la més complicada. I volem ajudar els altres.
Dues i 41 minuts, l'OVA va celebrar ja els 100 anys de la concessió del títol de ciutat amb un acte institucional que va servir també per reconèixer el paper del teixit empresarial en el desenvolupament del municipi. Un homenatge a generacions d'emprenedors que han convertit l'OVA en una ciutat industrial i dinàmica. L'acte va començar amb una conferència del periodista Miquel Àngel Limón, que va recordar com el 1926 Alfons XIII va concedir a l'OVA el títol de ciutat pel desenvolupament de la seva agricultura, indústria i comerç. El protagonisme va ser amb tot per als qui han fet possible aquesta transformació de la ciutat. L'Ajuntament va reconèixer empreses i empresaris vinculats a sectors com el calçat, l'alimentació, la metal·lúrgia, la construcció i els serveis. 100 anys després, el títol continua vigent, però el missatge és de futur. Ser ciutat no és només un honor, és també una responsabilitat. Sentim per primer el conferenciant, Miquel Àngel Limón, i tot seguit a l'empresària del calçat, Magdalena Pons Quintana.
Significa que avui en dia els ens municipals han d'aspirar a treballar com si fos una gran ciutat, qualsevol comunitat humana. Després dependrà del seu nivell de pressupostos, del seu nivell demogràfic, però ha d'aspirar a la màxima qualitat de vida per als ciutadans i oferir-los el màxim de benestar i de serveis socials.
Bueno, nosaltres estem molt contents perquè el papà va començar l'any 53, d'uns 73 anys de fàbrica aquí a l'O, va començar aquí a San Diego, després va ser aquí al carrer d'Esforn i ara és allà on som. I bueno, molt contents de participar i d'aquest homenatge que fan, perquè se dona ànims a continuar, perquè tots són tant de problemes i tantes coses que tenim el dia a dia, però que aquestes coses es reconeixen i creiem que està molt bé.
I encara, aló?
Després d'entrar a la plaça i la volta de la canya, segur que la mare i jo, bueno, sortiran les llàgrimes de Sant Llorenç, segur, seguríssim.
Sí, jo la primera volta de Jaleo.
I és que demà s'estrena el documental Llàgrimes de Sant Llorenç, produït pel periodista Jesús Abad Calvo. El film fa el seguiment de dos joves de 15 anys, Níker i en Joan, que participen per primera vegada com a caixers de les festes de Sant Llorenç de l'any passat. Viure a Menorca durant 7 anys i una conversa familiar va ser la font d'inspiració. El sentim.
Vam parlar amb les famílies, tot donaven dir que sí, que fantàstic, ens van obrir les portes de bat a bat i aquí, bueno, ens van permetre gravar com preparen tota la roba damunt del llit, com entrenen amb el cavall, els nervis de les hores abans i, bueno, en definitiva, aquestes llàgrimes de Sant Llorenç, però també llàgrimes d'emoció.
Després d'entrar a la plaça i la volta de la canya, segur que la mare i jo, bueno, sortiran les llàgrimes de Sant Llorenç, segur, seguríssim.
Sí, jo la primera volta de Jaleo estava molt content i tenia nervis, però tampoc era el moment que em vaig tenir més. Però sí que quan van arribar les canyes, pues, nervis no els ho podia ni controlar.
Per jo és un gran orgull perquè fa molt de temps que va darrere aquest gran somni.
És un any per recordar, perquè aquest any no es tornarà a repetir, perquè és el primer.
Un document molt emotiu que, com dèiem, es presenta demà a l'O, aquest documental Llàgrimes de Sant Llorenç. Amb la cultura, arribem un dia més a les 2:45 del migdia. Això és tot per ara. L'actualitat, recordin, continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio.